Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. Càritas llança un avís molt preocupant. Tenir feina ja no és cap garantia per no ser pobre. Una de cada quatre persones necessita l'ajuda de l'entitat perquè no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, tot i tenir un contracte laboral. Des de la seu de Càritas Catalunya, més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia, i això té una explicació clara, la precarietat. Així ho explica el doctor Rafael Alepuz, professor d'Economia Aplicada i director de Càritas Diocesana de Lleida.
La primera càrrega que suposa la desigualtat és que les necessitats bàsiques cada vegada costen més de ser satisfetes. Perquè els salaris pugen, però pugen molt per sota, sobretot dels preus dels aliments. I l'altre element és el que anomenem la polarització social, que fa que hi hagi molta població que no tingui oportunitats per poder portar una vida mínimament normalitzada.
Alepuz remarca que prestacions com l'atur o l'ingrés mínim vital són insuficients per reduir la pobresa. També avisa que la figura del treballador pobre ja és habitual a Catalunya. Ja són el 10% de les persones que tenen feina.
Moltes gràcies, Pau, des de la seu de Càritas Catalunya. Més qüestions, mirada a Madrid, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta i també líder de Sumar, Yolanda Díaz, estan reunits a aquesta hora per fer un seguiment dels acords del govern de coalició, firmats en aquest cas el passat mes d'octubre. Ni PSOE ni tampoc Sumar han donat més detalls sobre el lloc i els assistents d'aquesta trobada que s'està produint a aquesta hora, des de fa uns minuts, a la capital espanyola. Per tant, estarem molt pendents. I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha desestimat la demanda d'Artur Mas pel 9-N per manca de resposta, diu, de l'expresident i del seu advocat, Xavier Meller. El tribunal explica que va enviar un nou avís a principis d'aquest any per presentar observacions a tot tardar el 12 de febrer passat, però tampoc, diu, no va obtenir resposta i per això ha interpretat que l'expresident no tenia intenció de continuar amb la demanda per vulneració de drets humans i, per tant, ara ha arxivat aquest cas. I a Barcelona, la policia ha identificat 37 persones durant el desallotjament de l'edifici municipal La Tancada, al barri del Raval de la capital. S'ha detingut a dues persones i 5 més han passat a disposició de la Policia Nacional. Entre tots els identificats acumulen, atenció, 149 antecedents policials i s'havien fet fins a 400 intervencions en el darrer any per problema, sobretot en aquest centre ocupat. El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha comparegut per explicar que el recinte suposava un perill físic.
El que era important era en aquests moments dir que allò no reunia cap condició d'habitabilitat i, per tant, aquesta és una de les coses que hem de posar en evidència. La gent que ha pogut entrar a dintre de l'establiment relaten unes situacions absolutament degradades d'aquest espai, de pudors, inclús de precarietat. És una de les coses que es deien, és dir, que hi havia un perill cert físic pels ocupants.
L'Ajuntament de Barcelona ja ha explicat que ha ofert alternatives d'habitatge a totes les persones desallotjades que es trobin en una situació de vulnerabilitat, tot i que alguns ja les haurien rebutjat, segons el consistori. Aquest recinte va ser ocupat l'any 2018 i actualment hi vivien unes 30 persones. La 1:03, moment per fer un cop d'ull a la plana esportiva d'aquest dijous. El Barça busca fer un pas més a la Lliga en el partit contra l'Almeria i deixar pràcticament sentenciada la segona posició en aquesta classificació. Els de Xavi Hernández visiten l'equip andalús, que recordem la temporada que ve, jugaran a la segona divisió amb la intenció de fer els deures i, per tant, situar-se a 4 punts del seu més immediat perseguidor, que és el Girona. Xavi Hernández no comptarà avui amb un dels seus puntals en defensa, com és Ronald Araujo, que pateix molèsties al genoll dret, que de fet ja el van apartar de la titularitat el dilluns contra la Reial Societat. Tampoc viatja Gundogan, que està en aquest cas sancionat. Un partit a 9:45 d'aquesta nit. I en futbol femení, el Barça ha renovat el contracte de la portera Gemma Font, una temporada més amb la marxa, per tant, de Sandra Paños. Font passa a ocupar el rol de segona portera al primer equip del Barça. Amb 24 anys, la futbolista juga amb les blaugranes des del 2013 i es va estrenar al primer equip el 2018, però ha viscut sempre a l'ombra de Sandra Paños i Cata Coll. Per tant, amb la marxa de Paños, el mes de juny, Font passarà a ocupar el rol de portera suplent darrere d'una Cata Coll molt consolidada a l'equip de les blaugranes. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de les dues. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Doncs sí, ja estàvem parlant aquí fora de micros del món de la música.
Sí, de la cultura.
Sí, sí, sí.
De cultura parlàvem, correcte.
Maria Voronkova, què tal?
Molt hola, molt bé, molt contenta, molt austeres.
Que bé, austeres,
mira, ha sigut entrar a l'estudi i sortir el sol?
Si és que ets escolta, tu això, eh?
Ai, tot.
Portes el sol, tu i l'Àngels, quan has arribat, dius, mira... Arriba la Maria i ja surt el sol.
Ai, tontos.
Això va així.
Em poso tonteta. Bueno, estic molt contenta.
No m'ho prengueu mai en doble sentit, eh?
Home, Joan. No, tot allò, tot correcte. Bueno, va, que estic molt contenta i estic amb moltes ganes. I avui tinc moltes coses per explicar-vos.
Sí.
Que jo no sabia que en tenia tantes, però en tinc moltes.
Ah?
Sí.
Va, està bé això.
No, perquè vaig dir, ai, mira, em ve de gust investigar una mica i vinga, treure...
És que te lies?
Me lio, ja ho saps. És que me lio. Totalment. A més, penso... Fàcil i ràpid, i nunca. No, no. Vinga, va, parlem de la cartellera, parlem de l'actualitat, perquè el dia 18 de maig, ara mateix, comencen les representacions de la Cenerentola.
Sí,
senyora. No la Cenerentola, Cenerentola, ¿vale? És en italià la Cenicienta, que no hi hagi confusions. I és de Rossini, i comença al Liceu. Així que he decidit, doncs, fer una miqueta la prèvia...
Que bé.
...perquè els que hi vulguin anar, doncs, es posin una mica en solfa, i els que no, que es canterin de què van rotllo, i, oye, que la vean per internet, que ja me parece bien.
Jo crec un que hi va demà i em fa especial enveja.
Sí, no, jo vull anar. Jo, és que l'estètica aquesta... m'està agradant molt.
Al final, l'hem vist, per...
Sí.
Val.
Ai, sí. Bueno, va, pon-me música.
Aquest és dels canelons, eh?
Correcte! Sí, et va quedar, eh? Molt bé. Sí, retornem, perquè jo, aquest compositor, ja saps tu, que és que em fascina i em diverteix a parts iguals, perquè és meravellós. Una va ser un geni, això és indiscutible, això està sobre la taula. Però és que, a més, era un poca vergonya.
Fixa't.
Que és molt divertit, sí.
Recupereu el podcast de la Maria, parlant de Rossini, sisplau, que val molt la pena.
És que és divert. I és que Meres era un disfrutón, i aquí ens sentim tots identificats.
Absolutament.
I ho portava per bandera. I ell és Joaquín Rossini, el geni de l'òpera de la bona vila i la cuina, per això deia el dels canelons, correcte.
Bona vida i bona cuina.
Exacte.
Era el pasteller.
I Déu meu. Vinga, va, situem, doncs, viatgem en el temps, ens situem l'any 1816, vale? I ens trobem que Rossini és una superestrella del firmament de l'òpera italiana.
Fixa't.
Top. Està ahí a tope, vale? Perquè què està passant? El seu barber de Sevilla és la sensació de la temporada,
claro.
I passa que literalment tota Itàlia el vol contractar per una nova composició. Perquè et facis a la idea de les 39 òperes... 39, eh? 39 òperes que va posat durant la seva breu i abruptament abandonada carrera musical Because Potatoes, perquè sí, perquè dijo...
Porque mira.
Paso de la música, adiós, me voy, porque sí. Doncs la Cenerentola és la número 20.
Déu-n'hi-do.
I atenció, perquè segons ens ha arribat, la composa en 20 dies.
En 20 dies, una òpera?
20 dies.
Re, eh?
Però vinga. Tot, eh? Sí, tot el procés.
Sí.
El libreto, la composició, els assajos, tot, 20 dies.
Ah, o sigui, llest per actuar, ja?
T'ho juro. No, és una bogeria. Què passa? Per què passa tot això? Doncs perquè el nostre Joaquino tenia, en aquell moment, en aquell precís moment, la friolera d'una estrena al mes.
Fixa't.
O sigui, no et puc explicar la bogeria que representa tenir una estrena al mes. És molt heavy. Què passa? que evidentment els seus compromisos són literalment inabarcables. ¿Vale? Que el senyor escrivia molt ràpid? Sí, sí, però allò era de bojos. A més, li hem de sumar que quan algú contracta Rossini no espera una peça allò petita, discreta. No, 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 no. Tothom volia, i és més, exigia i esperava virtuosisme a tots els efectes.
Fixa't.
O sigui, quiero gorgoritos, vull àries de tota llet, moments immensos amb que si 4, 5, 6 línies de solistes diferents, més el cor, més l'orquestra, i, ojo, tot això, però respectant les bellíssimes melodies perquè estan en ple apogeu del bel canto.
Sí.
O sigui, tiene que ser bonito, espectacular, genial, divino,
i
esto una vez por mes.
Fixa't.
Heavy. Heavy,
clar,
heavy.
Clar,
clar,
clar. Clar, després ens preguntem per què, després de 39 operes, el paio diu prou.
Sí, clar, exacte. Ah, que no, és que arriba un punt de que, és que cada encàrrec és una feina descomunal. I també s'ajunta, que ja han dit que té un caràcter així, d'aquella... Ell era un poc així.
Sí.
I aleshores s'organitza com una merda, directament. El seu organigrama és d'una fascinació absoluta.
Val.
I té una autoconcepció una mica grandiloquent, també. Eh?
Ah.
Diu, no, és que jo escriu a tota leche. Jo no duermo hoy i mañana tienes la òpera, saps?
Vinga.
Però, clar, no. No, vale?
No, així no van les coses.
No, perquè després el pobre es quedava sense temps.
Clar.
I, clar, havia de fer mil i un invents per treure els contractes endavant, perquè si no passa el de Wagner, no?
Clar, clar,
te
clar,
denuncio, clar. Te persigo, etcètera, etcètera.
Rossini, amigo.
Clar, però és que Rossini, a més, t'he de dir que és jove. És que és més jove que nosaltres en aquest moment.
Imagina't.
Clar, crec que té 27 anys. Claro, o sea, entre cervecita i cervecita no duermo per sacar-te un sexteto, ¿sabes?
Té 11 menys, eh? Que dius, que... 38, dius, bueno...
No, 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 però... no, no, és que ell abans dels 25 anys ja era una superestrella, que el Barbero el fa de joveníssim.
Clar.
Bueno, qüestió, ens trobem en aquesta Cenerentola, però unos apaños, Joan... Uno, clar, 20 dies, però
clar,
unes
clar,
apanyos,
clar. Sí, sí.
I avui us vinc a explicar una miqueta aquests apanyos.
Eh?
Perquè és un geni, sí, però tiene un morro que se lo pisa. Mira, en primer lloc, i cosa que ell fa no només en la Cenerentola, sinó que ho fa tot arreu,
sí.
I em sembla molt lícit perquè jo també ho faig amb mi mateixa.
Ara.
És l'autoplagi. Oye, si yo me puedo plagiar a mi... ¿Por qué no?
Sí, sí, clar, clar.
Si
clar,
és en mi cabeza, això me plagio lo que me da la gana.
De fet, no és ni plagi, és... és autoaprovecho.
Me autorreferencio a mi
sí,
misma,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Yo me lo guiso, yo me
I
lo como. Així que aquesta obertura que estem escoltant, Rossini, és que directament, sense modificar ni una sola nota, l'agafa de la seva òpera La Gazzetta. Sí, però no modifica ni vamos, ni un temps. Sí, és un poc de vergonya. Clar, dius, mira, no hi ha Spotify, així que corre, a qui li importa. Següent, l'ària final, la conclusiva de la prota, el momento diva de los cielos, eh?
Sí.
Aquell moment que tothom està esperant. Pues és que no és original, tampoc.
Vaya.
No, 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 no. És l'ària conclusiva de l'Alma Viva del Barbero de Sevilla. Així, tal qual, també, pim-pam, adaptada a la tessitura,
sí,
de mezzo-soprano.
Val.
Que, de fet, fixa't tu com va ser, que va ser un caprici de la pròpia cantant que va fer la premier, que li diu, mira, Joaquín, ¿no sabes que te digo? Que m'encanta l'ària del tenor del Barbero. I ell, amb tot el seu papo, li diu,
sí, eh?
Ah, pues clar que sí, patir,
doncs
menys feina per tots, apa, ah, ja. Doncs vinga, eh? Sense el més mínim canvi, va i la posa allà. Escoltem-la.
Això era per un tenor, eh?
Sí, 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 sí.
Val.
Tu estàs sentint la quantitat de notes que hi ha aquí?
És una barbaritat.
No.
I puja, i baixa. No,
jo no entiendo. Aquesta, a més, és una versió de la Cecilia Bartoli, que a mi em té el
comprovat,
en plan de, però quantes notes estàs cantando, senyora?
És
increïble.
No existe.
Va, seguim. Segona cosa curiosa, eh? Com que no li dona la vida, en Rossini no li dona la vida, doncs ell delega. Perquè no el da, perquè no le da. A part de que tots els recitatius... Això ja era molt normal, que els recitatius els fes un altre compositor,
sí?
Recitatius secs, però és que ell, a més, tots els moments musicals dels personatges secundaris també els hi demana un altre compositor.
Ah, diu, mira, escolta'm.
Si jo te pongo lo gordo
ara.
I tu me rellenes. Per què? Ojo, tinguem en compte que estem en el 19 i aquestes àries se'ls anomenava di sorbetto i el públic no els hi parava massa atenció. Per què? Doncs perquè en aquells temps l'òpera era més similar a un superespectacle, que a un acte així més formals.
Clar.
Tu pensa que estaven les llums enceses, el públic anava, venia, i la gent, quan venia a l'àrea d'un secundari, doncs sortia de la sala a fer què? Doncs a prendre's un sorbet. I d'aquí les àrees di sorbeto.
Vale?
Que ara, o sigui, al Liceu, toquen la primera nota, tanquen la porta a la cara i pobre tu que tossis quan apaguen el llum.
Clar, faltaria.
I abans allà entraven, sortien, me voy a tomar un sorbet, me voy a fumar aquí un cigarrito.
Puedo fer una pregunta. Ara tornem,
Sí, sí, sí.
A la Cenerèntola. Sí, sí. L'altre dia, el Liceu va sortir a les notícies per un fet que no és gaire habitual.
Que és?
No sé si ho vas
veure. No, no me n'he enterat,
Que és que van entrar uns pares amb una criatura mentre sonava... mentre sonava, per veure el concert de la novena de Beethoven.
Vale.
Sabia que era... No. Era, una de Mahler.
Va, d'acord.
Val? I enmig del concert, clar, aquell nadó es va posar a plorar.
Ja.
Causant la indignació de gran part dels espectadors, això va arribar a la xarxa, etcètera, etcètera.
Sí.
Clar, què hem de fer amb això? No ho sé. Jo no ho tinc clar.
Jo no ho tinc gens clar, perquè crec que al final s'ha de trobar un punt intermig. Jo penso que o sigui, no cal que te'n vagis a la porra a fer un sorbet amb el teu fill plorant, però jo crec que la rigidesa que li estem donant a l'òpera tampoc ajuda en lo més mínim. Te'n recordes que et deia no chistes al que aplaude, si és que lo siente?
Clar.
Però, jo crec que al final la música és per gaudir-la i hem de trobar un punt intermig, jo crec.
També jo el primer que em vaig preguntar és pares, per què estem portant un nadó a...
Correcte, però al final imagina't que aquest nadó ha aguantat perfectament 5
clar,
concerts.
Clar.
O que la seva mare és l'oboista.
Sí.
Jo què sé.
Sí, sí, mil coses. No, que no
vull dir que jo amb 3 anys ja estava als teatres.
Clar.
Entén-me, jo he anat als assajos allà... No ho sé, Joan, és una pregunta difícil.
És complicat,
És una pregunta difícil.
Ara t'he posat aquí...
Sí, és que jo no tinc una bona resposta i molt menys la veritat. Però jo crec que ser molt rígids no ajuda per res del món.
M'agrada la resposta.
I que posar un crit al cel no toca.
Val.
Creo que no. No, pon-nos música, pon-nos música. La memària que estava, jo què sé, por...
Era malena allò, Sí, sí. Va, gorgoritos.
Vinga, va, gorgoritos. Qüestió. Què dèiem? Que hi havia que delegava. I aleshores, sí. Moltes parts de la Cenerèntola les havia composat Luca Angolini, perquè, bueno, pues a Rossini li importava 3 pepinos,
Vale.
Clar, no, sí, ell no tenia cap problema en delegar. Que això em sembla molt guai.
Sí.
No, és que jo no seré menys compositor perquè vingui Angolini, li posem aquí Angolini que disfrute,
claro.
I jo tengo tiempo para mis cositas.
Claro.
Bien. I ja, per últim, i com a cosa curiosa i fent bo tot el que he dit fins ara, clar, tota la música que està composant Rossini és d'allò més abstracte. No abstracte com quadro abstracto, sinó amb falta de concreció. Per què? Doncs perquè, lògicament, per poder-se plagiar alegrement i posar moments d'una òpera en una altra sense que tingui absolutament res a veure, doncs la música no pot suggerir en excés ni ser massa descriptiva.
Clar.
Ha de ser prou abstracta per encaixar. Així que què fa Rossini? Doncs mira, jo te pongo música i tota la càrrega dramatúrgica, interpretativa, sentimental i emocional va sobre els cantants.
Ah,
esto ya,
vinga,
el cantante...
Ja t'ho faràs.
Tens un libreto, léetelo, interpreta, que pago, te paguen.
Posa que aquí plores,
Clar,
no suggereixi que plores.
Sí. Així que és el cantant que ha de trobar l'emoció a través de la tècnica vocal i la interpretació. I ja, per connectar con el espectador, ja estàs tu. Que jo pongo música.
Que és vol, tio,
Hòstia, a mi em sembla una genialitat, perquè és un mera... Jo et poso la música espectacular. Tu poses la interpretació i l'emoció que l'acompanya, que pago, te paguen, oiga. És que, clar, la música és genial, no se li pot dir res.
I ja està.
Que interprete otro, vale? Ja,
sí, clar.
És que em sembla molt correcte,
Sí, ha de ser així.
Bueno, seguim, perquè igual d'express que la composició, òbviament, també va haver de ser el libreto.
Clar.
No faltaria més. I és que, mira, després de diverses desavinences per qüestions ja horàries, entregues, desaparicions de Rossini, però desaparicions a nivell, Joan, que va haver d'intervindre la policia perquè aquest bon home es presentés a les reunions creatives. saps? Però perquè estava ocupat, eh? No, no perquè estigués de farra, és que tenia altres coses
ara vengo,
per
ara vengo, ara vengo.
Que ja estoy yendo.
D'aquests, eh?
Espérame que ya voy, ya he salido.
Estoy a medio camino, sí. I encara no he sortit de casa, eh?
Correcte,
ja
correcte.
Conec, aquests.
Sí, sí, sí.
I perquè jo sóc una mica així.
Jo sempre estic allà un quart d'hora abans. És que de veritat. Bueno, qüestió. Després d'aquest sube i baja,
sí?
Contracten a Jacopo Ferretti. Mm-hmm. I aquest bon home el tornen boig.
Clar, sí.
És que el tornen boig. Primer que si corre, corre.
Clar,
perquè ja és ja, vale, tio? Ja, espavila. Perquè en menys d'un mes, senyor, vostè hem de tenir això compost, copiat, perquè recorda que les còpies es fan a mà, no hi ha impremta.
És veritat, clar.
Clar, 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 clar.
Quina borrada.
Clar, clar, clar. Assajat i llest per estrenar.
Clar, clar, clar. Clar,
vale.
Clar, clar.
I segon, el diu, vale, voy.
Vinga.
Que narices, va. Jo voy. Qüestió, que primer pacten amb Rossini que farien una altra obra, amb una altra història, que el pobre, és que aquest pobre Ferretti la fa i va a la censura i li tomba. I li tomba. No, no, molt heavy. Així que el pobre home busca i reescriu una altra cosa completament diferent, absolutament a contrarrellotge.
Uh-huh.
Així que, què passa? Davant d'aquell corre-corre i del repeteix i del no arribo, Ferretti decideix anar a tiro fixa, com és natural,
uh-huh.
I agafa un argument que en aquell moment ja havia fet 5 òperes.
Fixa't.
Exacte, i aquest argument no és un altre que el de la Ventafocs. Cenerentola, la Ventafocs. I ara, jo entenc el que esteu pensant tots, que és un... Aviam, Maria, tots coneixem l'argument.
Mm-hmm.
Què ens vens a explicar? Doncs us equivoqueu.
Sí, eh?
Sí, sí. Perquè més enllà de la versió de Disney, que és la popular,
sí.
Amb la fada padrina, la carbassa,
clar.
Les 12 campanades, la sabata de cristall,
sí, sí,
jo
sí.
Tinc dades ben curioses per a vosaltres. Sí, 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 sí. Perquè sí, és cert, aquesta versió existeix, i és la basada en el conte de Charles Perrault, però existeix una altra, dels germans Grimm, molt més virulenta.
Ai.
I jo us l'he portat, perquè l'heu de conèixer. Perquè jo la llegia i dic, no és possible.
Val, perquè Rossini no va decidir fer la versió allò Disney, eh?
Sí, no, espera't.
Ah.
Hi ha dos, vale?
Hi ha dos.
De fet, hi ha tres.
Fixa't.
Però que hagin arribat fins a nosaltres, doncs hi ha la de Perrault i de la dels germans Grimm.
Val.
De què va la dels germans Grimm? I ara entendrem per què s'ha descartat. Bé?
Val.
No hi ha cap fada padrina, sinó que tenim un avellaner màgic.
Val.
I amb aquest avellaner, els ocells agafen els poders i fan coses màgiques. Vale? Bueno, abstracció, no passa res. Aleshores, en comptes d'haver-hi un ball, que això ja em sembla més correcte,
sí.
Hi han tres.
A mira.
Així es van coneixent com més.
Sí, és més despacito.
Sí. La sabata és d'or. I no la perd accidentalment la Ventafocs, sinó que és el príncep qui empastifa de cola les escales de Palau perquè li quedi allà enganxada.
Boníssima, aquesta.
Sí, 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 és com que li ponen la trampita.
Sí, m'està agradant més que la versió que jo coneixia, eh?
Ho sé, perquè m'he reservat la gran diferència i la part macabra dels Grimm per aquest moment.
Vale?
Perquè amb tot el cachondeo de la sabateta,
sí.
A la madrastra li dona un jari,
sí.
I perquè la sabata encaixi, agafa una de les germanes i li talla els dits del peu.
Ai! No!
Sí, t'ho juro. No acaba de quadrar, aleshores li posa a l'altra germanastra i li talla el taló, i el príncep descobreix que no és la princesa perquè veu la sabata ensangonada.
Clar, home,
no, o sea, no,
és príncep però no idiota, saps el que vull dir?
Sí, 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 sí. I a més, per si...
Aquí algo me falla
és que és terrible.
I són los dedos.
No, no, la sangre, no los dedos.
Clar, clar,
ui,
clar.
Per què et surt sang de la sabata d'or? Ai, no, no, no. Però és que per si fora poc, quan ja es descobreix tot el pastís,
sí.
Ja es casa la Ventafocs amb el príncep, les germanes, les germanastres,
sí, sí.
Són atacades pels ocells màgics.
Ai.
I es queden sense ulls per
avortit. No m'ho puc creure.
T'ho juro, t'ho juro, t'ho juro. Top.
No m'ho puc creure.
Top. No, 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 molt heavy.
Cria cuervos.
Sí, i dius, por lo que fuere, Rossini i Ferretti no van triar aquesta
no,
versió.
No, clar.
Por lo que sé, no sé.
Clar, perquè... clar, 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 clar.
Però és que us havia d'explicar aquesta fantasia gore dels germans Grimm perquè...
És bèstia, això,
perquè,
eh?
Home... És que és molt... I com es contraposa pues, amb l'adorable història dels ratolinets cantaires i cosidors de Disney.
Aquí, Hermanos és... Grimm, aquí hi ha una pel·lícula...
Gore.
Rec 4,
gore de sèrie B, tal vez, podria ser.
Sí,
podria
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Cenerentola mi qua, 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 cenerentola mi q
Generen de l'aigua.
Sí. Sí, 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 sí. Sí.
Aquesta és més Disney, eh?
Sí, perquè està basada també en la versió de Perrol, en la que es basa Disney.
Val.
Però, alerta, alerta, perquè Rossini i Ferretti la canvien significativament. Per què?
Ai.
Perquè hi ha un element que realment ho fa tot, absolutament tot diferent.
Mm.
Perquè eliminen tots els elements màgics de la història.
Ah?
No hi ha fada, no hi ha encanteri, no hi ha carbassa, no hi ha res de res, no hi ha màgia. Zero màgia.
Però, home...
No, 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 no està nada mal.
No?
No està nada mal. Jo us explico.
La fa més real, la cosa?
Home, absolutament real.
Clar.
Absolut, clar, perquè no viene una senyora con una calabaza màgica.
No.
No passa esto. Per què? Això té dues explicacions i tenen absolutament tot a veure amb el context històric que estem vivint, vale? La primera, estem en temps de la il·lustració.
Sí.
Amb la qual cosa, què volen? Doncs que la moralina arribi per accions humanes sàvies, èticament instruïdes, i no per art de màgia. Perquè aquí no, l'home no té cap mèrit, no està fent cap treball introspectiu, diguéssim. I la segona, i aquesta és molt important i molt influent, perquè ja hem parlat de la censura, és que ens trobem a Roma. Clar, Roma té una influència brutal del Vaticà,
sí,
i sobretot dels preceptes papals. Entonces, la màgia...
Clar.
No va.
No, fora.
No, fora, ha d'anar fora.
Clar.
I què ens queda com a resultat? Doncs la seva pròpia versió, que l'anomenen la Cenerentola i la subtitulen El triomf de la bondat. I aquí va el resum de l'argument. Mi rivolte mezzosetta, tutto d'ori e tutto unguenti, mi si chiede una scuffietta, presa spine complimenti. Baroncino, baroncino, si ricordi quello affare, si ricordi quello affare.
No m'havies dit que no hi havia ratolins.
No, però hi ha un tema amb les disfresses de nou.
Ah?
Amb la qual la gent fa coses molt estranyes i divertides.
Val.
Com amb el barbero, aquí estem, aquí,
a tope.
Vinga, va. Vamos a ponernos en solfa.
Som-hi.
Perquè per començar, i com a novetat, no tenim madrastra.
Val.
No està esta senyora, no hi ha madre ni madrà,
millor
no hi ha nadie.
Millor tu, escolta'm.
Fora.
Ah, si hi ha d'haver i tallar dits, no.
No cal. Amb la qual cosa, si no hi ha madrastra, no hi ha germanastres. Amb la qual cosa, les tres són filles. De sang, són germanes de sang.
Ah, són germanes, eh?
Són les tres germanes.
Val.
Que conviuen amb el seu pare, que és Don Magnífico.
Ah, mira, si està per poc, també, eh?
No, ja està el cachondeo.
Val.
O sigui, aquí hi ha burla.
Ja, clar,
soy Magnífico. I no.
No. Evidentment, no.
Aquestes germanes són l'Angèlica, la Clorinda i la Tisbe. I aquesta família, tot i que havien estat aristòcrates d'alto copete, en aquests moments es troben en una casa quasi en runes i grans dificultats econòmiques. I mentre Clorinda i Tisbe han seguit sent les nenes malcriades, consentides i capritxoses que eren en temps de glòria, l'Angelina, que té un caràcter generós, caritatiu, bondadós, doncs ella s'ha arremangat per poder mantenir la casa.
Clar.
I què passa? Doncs que, evidentment, l'ús ràpidament s'ha convertit en abús. I la pobra Angelina ha esdevingut la criada de tots i ja ni tan sols li diuen ni pel nom.
Fixa't.
Ja. Va, com només es dedica a ventar els focs, o en castellano, cenicienta, perquè va coberta de cendra, doncs ja li han eliminat el nom i venga, a la porra, criada, ja està.
Punto.
I, clar... I així, aquest és el on arrenca la nostra història. Amb un pare que no accepta la seva condició d'amor de gana, dues germanes amb un pavo insuportable de quinceañera que no se pot suportar, i una pobra noia que els hi fa de criada. És una meravella.
Sí?
No. O sigui, que la música és magistral i que has de ser un intèrpret brutal per assumir-ho, indubtablement. O sigui, té una exigència brutal, brutal. Però paga la pena, perquè escoltes això i dius que bonito.
Clar,
aquí veiem lo del bel canto. Sí, mucho gorgorito, mucha espectacularidad, però... com aquest Aparece mi melodia. Ai, me rompe el corazón. I de cop té profunditat, complexitat. Dius, Dios, és que... Maldito Rossini, que haga lo que quiera, que sea auto, que haga lo que quiera. Que me da igual. Bueno, com dèiem... Aquí és important, és molt important parlar de disfresses, perquè és veritat que el Varero de Sevilla només es disfressava el comte moltes vegades. De fet, vam explicar tot l'argument a través de les seves disfresses. Bueno, doncs aquí arriba un altre nivell, la història, perquè la Cenerentola, no sé què passa, que tothom té una afició desmesurada a disfressar-se.
Desmesurada.
Estan tot el dia amagant-se, anant d'incògnit, i no sé què havia ahí con el tema, ja ho esbrinaré. Qüestió, per què us explico això? Perquè de cop i volta, a la casa d'aquesta família, es presenta un rodamón, un mendigo. ¿Vale? Evidentment, què passa? Doncs que les paves l'envien a prendre punyetes.
Clar.
Però Cenerentola el convida a esmorzar i el tracta amb respecte, carinyo i tot el... Bueno, el que toca.
Fixa't,
el que toca. Per què dic lo de les disfresses? Perquè, Joan, evidentment, aquell rodamón és un emissari del príncep que ha vingut disfressat per enterar-se de com són les noies del poble. Clar, per què? Perquè el príncep s'ha de casar, i ha de fer indagacions per trobar l'esposa adequada.
Clar.
Però això, esclar, les noies no ho saben, això ho sap el públic.
Clar.
Vale. Acte seguit... Perquè no para d'aparèixer gent allà, allò són les Rambles, per lo que sea, també. Acte seguit, apareix a la casa... un lacai, ¿vale? Un lacai del príncep, un lacayo. I es troba amb Cenerentola i patapomba. Tenen un fletxazo instantàni.
Yep.
Sí, perquè ella, ai, que susto, i el, ai, que no soy un monstruo, ja, i el, i amor.
Va, com que ja et conec, però...
Bueno, però hi ha una sorpresa.
Ah.
Hi ha una sorpresa, perquè el lacai, en realitat, és el príncep disfressat. Claro.
Per fi, un pro en positiu en una òpera.
Un pro en positiu. I disfressa número 2, no oblidem. Important el tema de les disfresses.
Sí, ja som. Sí.
Per què s'ha vestit de lacai el príncep? Doncs per poder conèixer les noies d'incògnit, sense la influència pues, de los millones i la corona.
Clar.
De mira, pues soy un lacayo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Clar, evidentment, com és una òpera, que és una comèdia i és una història maca, els dos queden full in love i riuen i es canten coses maques i tot és superfantàstic.
Que vino
i ai, sí, sí. Poja amb la música.
Ai, l'amor.
Nota ser l'amor?
Sí, home, sí.
Bueno, i quan ells estan allà... Que està... Sí, home, clar, l'amor no s'encanta, no s'encanta. Estan allà a punt de fer-se un petó, de connectar definitivament, però com és a casa? És les Rambles, són les Rambles.
Clar.
De cop i volta apareixen allà tots els emissaris de la cort.
No calia, tampoc,
tots, tots. Venen tots.
Val.
I el príncep, que no és el príncep, perquè en realitat és un lacai disfressat fent el paperina.
Val.
Perquè l'autèntic príncep ja hem quedat que estava fent pesquisses i enamorant-se de la Cenerentola. Vale? Tercer disfressat de la jornada.
Ja hi som.
A tope. Així que tot aquell séquito fa l'anunci del gran ball de tria d'esposa. I què passa? Pues que estan Clorinda, Tisbe i Don Magnífico, vinga, fer a la pilota, el lacai disfressat, per tal d'aconseguir el matrimoni i un futur ple de riqueses i prosperitat.
Fixa't.
Així que fem un petit resum. Com estem en aquest moment? Doncs tenim tots fent festes al fals príncep i la Cenerentola in love amb el fals lacai.
Sí?
Anem seguint el d'allò.
Sí.
I, òbviament, es produeix en aquest punt la ja famosíssima prohibició, que això està en totes les versions del conte, per part de la família de Calà, germana serventa, la nostra Ventafocs, es presenti al ball. Per què? Perquè, hola, què tal con estas pintas donde vas a ir, Antonia? ¿Dónde vas?
Antonia.
Angélica, ¿dónde vas? Así no tenim, no pot ser. Vale. Però, un altre però.
Ep.
Just abans d'acabar aquest acte, torna a aparèixer el rodamón del principi.
Sí.
I en revela la seva autèntica identitat i li fa un Cinderella makeover a la nostra prota. Claro. Però ho fa sense màgia, Le pone un vestidazo, una bona sessió de maquillatge i perruqueria, como nueva. Pues que no cal, igual, una varita màgica per peinar-se, també, te
digo.
Que
m'ha encantat la Cinderella Makeover, sí.
Sí. He contratat un Uber ahí perquè la lleve al baile i a la porra. I així ens plantem al segon acte, que és el gran ball.
Ara sí.
Patabumba! La renovadíssima Cenerentola fa una entrada triomfal, com no podia ser d'una altra manera, sí. I, evidentment, la seva família no la reconeix. También por la cuenta que claro. les trae, ya les interesa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quién es esta mujer? No sabemos, no claro. sabemos, ¿vale? Y al príncep, que recordem, continua disfressat de la Kai, aprofita per parlar amb ella.
Sí.
I connecten, i... Bueno, aquest moment tan cuqui sí. de coqueteo, ja clar, sabem tots de què estem parlant. Vale. I estan els dos allà que no caguen l'un amb l'altre quan arriben les 12. Però no es trenca cap encanteri, sinó que la Cenerentola diu em sap supergreu, he de marxar a casa, perquè m'he escapat. I abans de que arribin el meu pare i les meves germanes, pues, he de marxar a casa.
Té més sentit, també t'ho dic.
La veritat és que sí. Vale. Però dius, mira, abans de marxar, jo, com que me n'he d'anar i no tinc sí. una targeta i no hi ha Instagram, jo et deixo aquí un braçalet perquè em puguis buscar, perquè sàpigues
vale.
que soc. Així que no hi ha cap sabata. I dius, per què la sabata... Perquè, a part de que tornar a casa amb una sabata és absurd, sí. a part d'això, a Roma, una senyora ensenyant el turmell era un marraneo extremo.
Ah?
Clar, ja t'ho he dit, que estem amb censura gorda. Així que, a la porra, la sabata, aquí no hi ha ningú pie desnudo,
res.
El escàndalo no se sirve en mesa, toma mi brazalete, no lo pierdo, te lo doy, consentit, voluntari, i aquí todo fluye. Així que, passat el ball, Clorinda, Tisbe i Magnífico tornen decebuts a casa, després d'estar tota la nit intentant engatussar el fals príncep sense èxit, i completament aliens a l'escapadeta que ha fet la Cenerentola. Però, i aquí ve l'últim pro i la conclusió de tota aquesta història, de sobte arriba l'autèntic príncep, ja sense disfressa, que ha seguit la pista del braçalet... I arriba allà per demanar matrimoni a l'única noia bondadosa i caritativa del tot en el regne amb la qual havia fet un match vestit de lacai i no de
princesa.
Evidentment, Cenerento l'accepta i, com diu el sobretítol que Ferretti li va posar aquesta obra, la bondat triomfa.
Preciós, això.
Ella, a més, perdona la seva família, diu, saps què? A toro, ja està.
Sí,
agua
sí,
passada
sí.
no mueve molinos. I... com en les dues versions clàssiques del conte, se casen, són felices i comen perdices.
Que maco, això.
Sí. I tot és molt bonic, i tot és molt alegre, i tot és molt fantàstic. I abans d'acabar, i això ja ho valorarem quan anem a veure, no sé si tu, si jo, si els dos, ja veurem com ho fem, això.
Val.
La versió del Liceu,
sí.
les germanes se suïciden.
Ai.
Oi?
Ai.
Per què?
No calia, sé. Tampoc, eh?
O sí, no sé. Bueno, sigui com sigui, esto es harina de otro costal,
sí.
per saber si ens agrada o no, que jo d'entrada penso que no, perquè més és com que vol fer una denúncia a l'abús, que sí, que és guai,
sí.
però con muerte se paga com... Bueno, no sé, ja ens ho mirarem.
Mira, ens ho mirem i sí. en tornem a parlar aquí
Venga,
a la caravana. Gràcies, Maria.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, pràcticament 20 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Judit Vallès, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Rafa Sanahuja, bona tarda de nou.
Bona vesprada.
I espera't que ara arriba...
El plat fort.
El plat fort. Giró, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Jo molt bé.
Nerviosos, esperant.
Clar, tu com et tenim ara mateix?
Mira, ara mateix estic al carrer de Sants, ara girant a la plaça de Sants, i estic dins del cotxe de TMB que ha començat a sancionar els vehicles que s'aturen al carril bus. Portem 5 minuts de trajecte, 5 minuts amb el cotxe engegat des que he pujat, i ja hi ha hagut dues fotografies.
Ui,
és a dir,
ui,
no són sancions com a tal, sinó que els treballadors de TMB estem... Jo ara estic a la part del darrere del cotxe, hi ha dos treballadors de TMB al davant, el conductor, que evidentment té les mans al volant, i llavors hi ha el copilot, que és el que a través d'una tablet, doncs, quan veu que hi ha un cotxe aturat al carril bici, un vehicle aturat al carril bici, clica un botó, es fan dues fotografies, i aquestes fotografies s'envien a l'Institut Municipal d'Hisenda, i després són ells qui corroboren a veure si hi ha sanció o no hi ha sanció. Vale. I ara estem a punt de viure una altra captació, captura de fotografia, en aquest cas per una furgoneta, clic, l'acaba de fer la fotografia
sí,
el copilot.
S'ha escoltat,
una...
clic,
sí? Doncs, sí, sí, de debò, sí. S'ha escoltat. En aquest cas era una furgoneta que estava doncs, amb quatre intermitents al carril bus mal estacionada. Llavors, les multes, que això ho dèiem, van des dels 60 fins als 200 euros. I me n'he assabentat que 60 euros és en el cas que el conductor no abandoni el vehicle. És a dir, tu estàs estacionat en el carril bus... però estàs dintre el vehicle.
Clar, estàs amb els warnings,
quatre intermitents, diguem, eh? Exacte, amb els warnings, amb els quatre intermitents, ja sigui doncs, mil coses, esperant algú que ha anat a fer un encàrrec, però tu no estàs abandonant el vehicle. En aquest cas, sí, t'enxampen 60 euros. Fixa. Ara, la multa es comença a enfilar fins als 200 euros. Si tu has abandonat el vehicle, te n'has anat doncs, a agafar qualsevol clar. Cosa en una botiga que tens al davant, deixes el cotxe mal estacionat al carril bus i obstaculitzes el transport públic, que després tots ens queixem, no? El bus va tard, el bus no sé què, clar.
Expliquem-ho, això, eh? Abans ens ho explicaves molt bé, però tornem-hi. Només et multen si els cotxes estan estacionats.
Exacte, o sigui, si tu circules pel carril bus, no et multen. Et multen si tu estàs estacionat, si deixes el cotxe amb quatre intermitents, que és el que... La pràctica més comuna és deixar el cotxe amb quatre intermitents en el carril bus perquè has de baixar un moment a recollir no sé quina cosa, no? Doncs
val.
Si tu fas això, estaciones el carril bus, tens una multa. Llavors, ja tenim dades. Amb aquest cotxe, on estic ara dintre, només n'hi ha un circulant per tot Barcelona. Per on circula, us preguntareu, doncs, pel centre de Barcelona i per les zones on s'ha detectat que hi ha més problemes amb aquest mal estacionament al carril bus. Uh-huh. Circula en horari de que circula el bus. Llavors, ha estat un temps en període de prova i durant aquest període de prova s'han detectat una seixantena d'infraccions al dia.
Al dia, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Al dia.
Uau.
Seixantena d'infraccions de mitjana. Llavors, aquest cotxe es va posar en funcionament ara fa uns dies, la setmana passada, i el primer dia, que són com les últimes dades que tenim, es van posar una trentena d'infraccions. Però, clar, potser era el primer dia i no sé si hi havia més benevolència, però diguem-ne que la mitjana dels mesos que ha estat en període de prova són d'una seixantena d'infraccions al dia. I de moment portem, jo porto aquí el cotxe 10 minuts, i han hagut 3 captures de fotografia, que després doncs, ja es veurà si caben o no sense sancions. Això no ho determinen els treballadors de TMB. És curiós, perquè no sé vosaltres, però jo m'imaginava, abans d'assabentar-me com funcionava tot plegat, que hi hauria, doncs, guàrdia urbana al cotxe o algun policia in situ que diu són ells qui posen multes i no, clar, són dos treballadors de TMB, uniformats com a tal, de TMB, amb la típica jaqueta de color granate, que tots ens ve al cap la imatge de treballadors que hem vist alguna vegada, doncs són dos treballadors que un condueix i l'altre es dedica, doncs, a, quan veu un vehicle estacionat, a clicar aquesta pantalleta, una tablet que tenen a davant, on té l'opció, té diversa... Hi ha dues càmeres en aquest cotxe, a l'exterior, o sigui, no només una, dues càmeres, una que llegeix la matrícula del vehicle mal estacionat i l'altra que fa com la fotografia ambient, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem tots.
Perquè, Olma, ara ens ho deies també, els treballadors de la TMB no decideixen en cap cas si la fotografia que han fet és multable o no. Per tant, la multa al moment no la pots pagar.
No, la multa al moment no la pots pagar. El que es fa, que precisament per això doncs, són treballadors de TMB i no hi ha un guàrdia urbà, que seria el que estem, la figura autoritària que posa multes, en aquest cas no. Ells el que fan és quan veuen una possible infracció, com per exemple ara davant, a pocs metres, jo diria uns 300 metres, tenim un vehicle amb quatre intermitents en el carril bus, en aquest cas cas seria un vehicle privat, abans veníem una furgoneta més comercial, ara seria un vehicle privat, llavors, és quan estem veient el mateix tots, llavors tu saps que aquest vehicle està mal estacionat perquè està aturat en el carril bus, llavors ells quan veuen això, el que fa el copilot és, ara ja s'està preparant agafar la tablet i sol·licitar aquestes dues fotografies, una de la matrícula i l'altra de la zona ambient. Ara passarem a veure si s'escolta el clic.
Derecha, on.
L'heu escoltat?
Aquest clic, sí.
Clic. Doncs aquest clic, precisament, s'envia a l'Institut Municipal d'Hisenda i llavors les persones encarregades validen si aquest cotxe estava cometent o no una infracció i li arriba la sanció. Ja hem dit, depèn de si estàs o no dintre el vehicle i altres circumstàncies, entre 60 i 200 euros. O sigui, cada moment, ja et dic, portem 4 captures de pantalla en 10 minuts, o sigui, sí que hi ha moltíssima gent que no està està fent un bon ús a la carretera i està obstaculitzant el transport públic, que al final l'objectiu d'aquesta mesura, d'aquest cotxe que va circulant pel centre de Barcelona, és dissuadir. I també ja ha sigut curiós perquè just abans de connectar hem estat a punt de capturar un altre, de fer el clic de la càmera a un altre cotxe, però clar, ens ha vist perquè és un cotxe, és un Nissan Leaf, no molt gros, vull dir, no us imagineu una furgoneta grossa, no, un Nissan Leaf. De color, es distingeix molt perquè, clar, és de color blanc i vermell, no tots els cotxes són blancs i vermells, i de fet es pot llegir control fotogràfic carril bus en els laterals d'aquest cotxe. Sí, sí. I a dalt es veu que hi ha com si fos... Ara perquè m'entengueu, sabeu la típica vaca on portes els esquís? Doncs sí. A dalt les càmeres serien una minivaca que va de costat a costat del capó i és on hi ha les dues càmeres i llavors, o sigui, que sí que és distingible aquest cotxe. Va. I el que us deia, just, o sigui, és que era abans de connectar, un cotxe ens ha vist, estava mal estacionat i ha arrencat ràpid de dir, ai, que no m'enxampen. O sigui, que ja només per això, que dius, per anar circulant per Barcelona més enllà de les sancions, sí que és cert que com a solució dissuatòria funciona. I això sí que ho hem comprovat de primera mà. Llavors, dir-vos, estem arribant a les Torres Venecianes de plaça Espanya, diguem-ne que hem de fer un recorregut circular. He sortit d'aquí, hem passat pel carrer de la Creu Coberta, el carrer de Sants, que és un dels carrers, pel que es veu, on hi ha més deteccions, aquest mal estacionament al carril bus. I jo que hi visc, us ho puc assegurar, perquè cada dia ho veus, o agafes un bus i veus com el conductor de l'autobús ha de fer una maniobra amb lo gros que és l'autobús per anar com... És com una cursa d'obstacles, anar passant cotxes, ara un, ara l'altre, ara l'altre. A mi em sorprèn, jo he de dir que la veritat no m'esperava que hi haguessin tantes captures de possibles infraccions en tan poc temps, En portem 4 i 10 minuts, vull dir, feu el recompte vosaltres, Això surten unes quantes multes al dia que després... Jo suposo que la gent és el típic que necessites uns mesos per anar-te adequant, perquè potser ja tenies la mala costum de fer això i si no t'enxampava la Guàrdia Urbana, doncs ho anaves fent. Clar, ara si veus que hi ha aquest vehicle que cada dia va multant, sancionant, potser ja t'ho penses 3 vegades, no? Abans d'estacionar el cotxe al carril bus, no sé què en penseu.
Sí, sí.
Totalment, clar, és una mesura molt, molt dissuasòria.
Sí, ara em sento amb molt de poder, la veritat. Estic aquí, dic, apartense, senyores. No, la veritat és que la gent, de moment, ja et dic, sí que he vist el cas d'un vehicle que ens ha vist i ha avançat, dic, ja no estaciono aquí, i els altres sí que han estat, vull dir, possibles multats, no sabem al final si acabarà sent sanció o no, però de moment això. És curiós, vull dir, ja ho dic, simplement pel fet de no estar amb la Guàrdia Urbana, que és com que tothom es pensa que aquí dintre hi ha Guàrdia Urbana, no són dos treballadors de TMB que van fent el seu recorregut.
No sé si pots parlar en aquest sentit amb el copilot, per exemple.
No, estic fent la connexió. No, i tampoc els voldria distreure, no em fos falta que per culpa meva endavant. Ara no enxampensin algú, han de mirar endavant. Clar. I clar, el conductor té les dues mans al volant, per això hi ha el copilot que té aquesta tablet aquí, que és aquí té el poder en aquest cas de clicar uno, de dir ara faig la fotografia, ara no faig la fotografia. No és la primera vegada que es fa, jo això tampoc ho sabia. Ara fa uns anys, el 2004, si no vaig errada, també hi havia un cotxe que voltava, però no tenia aquest funcionament. Evidentment la tecnologia no era la mateixa, hi havia una gent que anava apuntant la matrícula, era tot molt diferent, ara gràcies a la tecnologia que... Sabeu allò que deia ahir en Bruno Pérez, l'expert informàtic de la doble autentificació? Aquest cotxe té una mica això de la doble autentificació, vull dir que amb la tecnologia, doncs t'assegures que primera no són ells qui multen i segona tenen una imatge completa de la matrícula i de com estava la situació i no són ells qui ho determinen. Això són coses bones de la tecnologia, que de dolentes n'hi ha moltes.
Giró, que usted lo multe bien,
Sí, ara acabem de fer... Els diré a veure si em poden acostar a la ràdio, ja que hi som. Em quedo aquí, fent... anar veient com fan captures dels cotxes mal estacionats i anem fent. Va. Estem en aquesta zona.
A veure
zona.
Si hi poses alguna multa davant de Ràdio Estel.
No, que aquí no hi ha carril.
No, perquè davant de Ràdio Estel, com que s'ha de lloc, no hi ha carril bus.
Sisplau,
passa el bus, però no hi ha carril bus.
Sisplau, una salutació cordial a aquestes dues persones, tot i que no parlin d'aquí, els enviem una salutació.
Sempre.
Sí, molts ànims. Ens estan escoltant, això sí, perquè bàsicament semblo jo, estic aquí com mig boja parlant sol al cotxe, qualsevol que em vegi qui dirà què fa aquesta. No, però segur que agraeixen molt els ànims que acabi d'anar bé la seva jornada laboral i ja us dic on em deixen. Jo us aviso a veure per on em deixen.
Perfecte.
I ja us informaré de quantes altres captures de pantalla, captures d'imatge s'han fet durant el recorregut.
Després ens ho expliques. Gràcies, Olma.
Adéu, que vagi bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, de nou. Bé? Molt bé. Estàs a tope.
Estan com tu... Corbací?
Covarsí. Ara, Covarsí el tinc...
Feia molt que no sortia aquest nom.
Covarsí el tinc, no? el tinc molt ja interioritzat. El que continua costant és la Minya Mal.
La Minya Mal, eh?
Però també vaig millor, vaig prou millor. Ja no faig aquestes errades. I si no, corregeixo des d'ahir. Estic orgullós d'ahir mateix.
Que bé.
Una temporada després m'ha pres el nom de dos jugadors del Barça. Molt bé. Ara he de millorar el tema de Puccini, no? Que era Puccini o qui era?
El Rossini.
Rossini.
Ni una ni l'altra.
La Cenerentola, diu.
La Cenerentola, ja està, ja ho tenim. Sí.
Però bueno, jo vinc amb una miqueta de forocotxes. N'hi ha fils guais avui,
sí?
Em fan il·lusió.
Doncs vinga, va, avui tenim temps.
Jo puc corroborar que porto tot el matí escoltant en Rafa Sanahuja rient per sota el nas.
Sí, eh?
Vaig rient.
Ai.
No, sota el nas, pots una cascajada, però totalment. Sí. Vinga, va, tira-me la sintonia, José.
Ara.
El que no sabeu, amics oients, és que tenim a Tom Cruise. Tom Cruise està a Mallorca.
Com?
Ah,
sí? Sí. Tom Cruise està a Mallorca. Mira, t'he deixat una foto allà al costat, José, perquè el miris.
Poca broma, eh?
I el fil diu... Tom Cruise se encuentra con su muro mientras navega por aguas mallorquinas.
¿Qué vol dir, su muro?
61 años, sí. Ahora os explico. En argot forocochero, el xurs, el muro es quan tu estàs bé físicament i de sobte deixes d'estar bé.
Val.
Aquest és el teu mur.
Val.
Llavors ells diuen...
ens amplien el diccionari, la gent de forocotxes, que no sabeu concepte, prou.
Llavors ells diuen que el Tom Cruise, el bo de Tom Cruise... aquí Maverick.
Sí.
Maverick i Ethan Hawke i tants
Maverick
personatges...
Maverick és un tros de pel·liculot que jo sempre crec que ha estat infravalorat.
Diuen que, diu aquest xur, que Tom Cruise s'encuentra con este muro... És a dir, diu que està... com gros, com vell...
Estic molt en desacord.
Llavors,
molt en
desacord. És que cada resposta va per aquesta línia.
Una cosa, Tom Cruise quants anys té?
61.
Clar.
Home, està per 61
llavors,
anys, està molt bé.
Llavors, comencen les respostes. Por una foto tuya, genio, y tu edad. ¿Vale?
Clar. Sí, estic d'acord.
Tu a esa edad estarás con 7 pastilleros y arrastrándote por el suelo.
Tal cual.
Venga. A ver, que tiene 153 años, creo. Tampoco está tan mal para siglo y medio largo. A ver cómo llegas tú, ¿vale?
És que també el paio que ha penjat la foto... La foto és d'allà, eh?
Sí, és de Mallorca. Sí.
No, però l'ha penjat al
forocotxero. Sí.
Clar, l'està comparant amb un Tom Cruise...
A la primera part de Tom Khan.
De Tom Khan.
Sí, que està com...
Quants anys tenia aquí?
Està com un quesito.
5, 30?
Total. Menys de 30, segur.
Menys, segur.
Molt jove.
Un altre diu, però si està del copón para su edad, tu con su edad estarás gordo de hartarte de Doritos y la espalda petada de tirarte todo el día sentado en una silla leyendo forocotxes. 61 años, campeón, a ver si tú llegas a verlos.
Pam.
Habrá que verte a ti ¿Cómo llegas a su edad que seguro que eres un cuerpo escombro? Tú con esa edad estarás con el tacataca para poder nanear, claro. Completamente senil y redondo como una peonza. Estás tú mejor seguro, que encima eres de Albacete.
Perdona, i aquest cos després de rodar també no sé quantes Missions Impossibles.
Totalment.
Sí. Que s'ha fotut uns mecos.
Ah, totalment.
Unes martingades que fa aquest home.
Hi ha un surt que introdueix aquest reguitzell d'insults cap al que ha publicat les fotos, sí. El tema de la estatura. Mide más bien 1,70. Es uno de los culpables de que la gente desprecie estaturas medias normales como 1,75. Se infla más que un globo aerostático y utiliza trucos como alzas en los zapatos y luego la gente tiene la percepción equivocada de lo que es un hombre mediano. Lo mismo para los Bustamantes Bisbales.
Yo creo que Tom Cruise fa algo menys de 1,70, si no me equivoco,
Probablemente. Y después yo no te que digo. Siempre ha tenido una caja torácica muy rara, que mira metro y medio tampoco ayuda, pero vamos, está de lujo con 70.
Metro y medio tampoco.
Vale. Mira, tengo un altre fil que me ha agradado.
Venga.
Pero, Anem, es... Atención, José. Mi novia me ha comprado entradas para Jorge Drexler. ¿Qué hago? Le hace mucha ilusión que vaya con ella. A ella le encanta el tipo y es cierto que me gustan algunas canciones, pero es un poco muermo como para escucharle
no
una y media.
Muermo, es buenísimo.
¿Qué haríais vosotros ante semejante problema?
Anarí, sin duda.
Y a vos. Ya sé que vosotros esteu a favor, però a Forocotxes hi ha tendències, hi ha gent a favor i gent en contra.
Mira, dos concerts i és en directe, Jorge Drexler, és meravellós.
Hi ha un forocotxero que diu... Hi ha un forocotxero...
1,70, en Tom Cruise.
Ah, 1,70,
Sí, confirmem.
Hi ha un forocotxero que diu... Llévate una petaca.
És burro.
Un altre diu, tu veràs si te compensa tenir esa novia.
Uau.
Com es passa?
Lleig.
Un altre diu, a veure, a mi me mola, però la tercera canció suelo canviar-lo. Casco inalámbrico y te pones un podcast, le digo un altre. Diría que tiene buen gusto, pero viendo el maromo que se ha echado tengo mis dudas.
Uau. Wow.
Un
bueno.
Altre diu, bueno, al menos no es Bad Bunny.
Sí.
Una te digo, vaya, os quejáis por todo. La solución a esto ya está inventada. Hora y media bebiendo acompañado de tu mano. La mano es la novia,
es
la, ¿vale?
Sí.
Cuando acabe el concierto no sabrás si era Jorge Drexler, C. Tangana, Ozzy Osbourne o Milli Vanilli. Pero serás feliz.
También, ¿vale? Sí, también.
Una te digo, pues te entiendo. Voy camino de ver al cansino histórico de Ismael Serrano porque a mi señora le gustan los cansautores. ¡Los cansautores!
Los cansautores.
Toscano, ara arriba, ara, no tinguis pressa.
Bé, Toscano, ja està apretant, eh?
Un altre nou concepte, eh? Cansautores.
Cansautores.
Crec que Ismael Serrano jo diria que fa la broma en el seu propi...
Totalment. Sempre diu que és un cansino. Diu, mejor Drexler que Serrano. Ja te digo yo que me lo he tragado unas cuantas veces. I la darrera resposta per mi... Aquesta és la que t'he dit. En fin, una absoluta genialidad. Diu,
a ver.
Tú verás lo que haces, sure, pero te advierto que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple y no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Boníssima. Boníssima.
Molt bé.
Sí. M'agrada molt aquesta.
Molt.
Aquesta és meravellosa.
Sí.
Si voleu, ja per rematar, aquest film m'ha encantat, però... aquest m'agrada molt, perquè
és un cas
real que això passa molt a Forocotxes. Diu, nos invitan a una cena a una casa y ahora por el grupo nos piden 6 euros por la cena. El domingo pasado un colega nos invitó a mi mano y a mí a una merienda cena en su casa, algo muy informal.
Claro.
Cerveza barata, 4 canapés, algo de embutido y poco más. Bueno, sí, un bizcocho de postre. Una merienda, vamos, pero lo suyo era juntarse, echarse 2 cervezas, aunque fueran de las baratas,
claro.
Y disfrutar la tarde-noche. Estuvimos 6 personas, ¿vale? Habitualmente hacemos cenas en nuestras casas. En la mía se han hecho también y hemos hecho cenas en estas condiciones.
Sí.
La sorpresa es que nos llega un mensaje... al cabo de 2 días y pone la cena del otro día en casa, son 6 euros por persona.
¡Guau! Wow.
Mi mano es muy diplomática, pero yo estoy alucinando.
Claro.
¿Qué hago, Shurs?
No,
es que... ¿Qué hago, Shurs?
Cuéntame eso.
Es
lleig,
sí.
Es lleig, ¿eh? Ya vos...
A mí no m'agrada, això.
Bueno, está
complicado. Es que quan surt la paraula convidar... Convidar és convidar. Això és com les bodes, eh? Convidem a la boda, però hi surt la targeta bancària allà, el número... No, targeta no, número bancari.
Totes les respostes van en la mateixa línia. Mándale 7 euros con la propina y no vuelvas nunca.
Clar, home.
Y no vuelvas nunca más. I després això, que no ho entès, però un posa... Eso ya lo inventó en su día Marujita Díaz. Invitaba a comer a su casa, pero la comida tenía que llevarla al invitado.
Uau. Uau.
No sé sant de què, no sé sant de què, però és així. I fins aquí la passejada irradiable.
Està molt bé.
Molt bé, molt bons fils avui.
Sí, sí, sí. El de Jorge Drexler m'ho he passat molt bé.
Jorge Drexler, però també has dit un altre que ens agrada molt en aquesta casa, que és Ismael Serrano, no?
Sí, Ismael Serrano. Bueno, a mi, jo ja saps que és un fan.
Sí, 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 doncs mira.
Vas tenir una antiga disputa, amb Pol Marçà, que ell deia que Serrano era molt avorrit.
Cantautor.
I ell, com ell era de Bruce Springsteen, deia que... Clar,
jo soc dels dos, mira. Són dos coses diferents i ja està, no passa res.
Jo no, jo soc de Serrano més.
Escolta'm, nosaltres que ho anem deixant aquí i tornem demà a partir de les 8 del matí amb més caravana. No us perdeu l'Estel migdia per posar-vos al dia. No us perdeu tampoc les entrevistes i el programa de Fabricació Pròpia amb Mercè Regà i tot el seu equip.
Ah, sí, sí, això
no us perdeu tampoc.
Això continua,
Sí, sí, sí. Sí. Ignasi Miranda amb el Sense Distància, en fi. El que passa sempre, Estel.
I la missa.
Què més voleu? Adéu. Vinga, adiós.